I com dèiem, cada 15 dies ens visita en David Bueno, professor investigador de genètica de la Universitat de Barcelona, divulgador científic que ens porta, entre altres coses, l'actualitat de les revistes de referència, però no només això. Com comentàvem, també ens serveix, ens ajuda a saber què és el que es fa a casa nostra i, per tant, acosta també la recerca científica del nostre país, el coneixement, a l'abast de tots nosaltres. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest matí que ens hem adonat que no t'hem preguntat mai, o com a mínim no en antena, pel teu camp de recerca.
Doncs és veritat, no m'he preguntat mai.
Doncs, a veure, seguim afegint paraules al diccionari científic que estem elaborant amb el David, des de que ens acompanya a l'Eureka. Però abans d'això, quin és aquest àmbit?
Jo m'he dedicat sempre al sistema nerviós, formació de sistema nerviós central, de cervell. Primer amb cucs, vaig treballar amb cucs durant molts anys, la meva tesi, i després amb vertebrats, ratolins, pollastres, rates, bàsicament per entendre com se'ns fa el cervell i per què tenim el cervell que tenim, des del punt de vista del desenvolupament, genètica del desenvolupament. I paral·lelament a això, darrerament, amb algunes dades que hem tret d'aquí, per estudiar conflictes humans, per estudiar com el nostre cervell ens predisposa, ens condiciona a determinats tipus de conflictes o a solucionar-los d'una manera o d'una altra. Vol dir amb garrotades o parlant, bàsicament.
Bé, hi ha de tot.
Sí.
Hi ha de tot. Bé, doncs, ja tindrem la possibilitat que ens vagi explicant més coses, perquè, a més, ara has obert una porta molt gran, tenint en compte que a l'Eureka tenim una obsessió aquesta temporada, que és conèixer una miqueta millor aquells animalons que viuen als laboratoris i que fan que tots nosaltres doncs, tinguem, entre altres coses, una millor salut gràcies a estudis que es fan justament amb ells. Aquesta temporada tenim previst conèixer-los una miqueta millor, més en profunditat, saber qui són. Però bé, abans de comentar més coses d'en David, perquè com dèiem a primera hora, aquest cap de setmana tindreu la possibilitat, l'oportunitat de conèixer personalment tots aquells que us vulgueu acostar cap al parc de la Ciutadella. Abans de tot això, anem al que seria la paraula de la quinzena, que en aquest cas és el clima. David, què és el clima?
El clima és una paraula que moltes vegades confonem per temps atmosfèric i per això jo crec que valia la pena dedicar-li ser la paraula de la quinzena. El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques normals. Costa a vegades entendre què vol dir normal perquè el clima, el temps atmosfèric canvia dia a dia, però són les condicions atmosfèriques normals que caracteritzen l'atmosfera en un lloc determinat i que les definim pels valors mitjans dels diferents elements. Per exemple, quan plou, quin és el clima de Barcelona? Vol dir, quan plou, quines èpoques plou més, quines les temperatures mitjanes, les temperatures màximes, les mínimes. No és el mateix tenir una temperatura mitjana de 30 graus amb mínimes de menys 30 i màximes de més 60, podria passar al desert, això, que tenir una temperatura mitjana de 30 i que la temperatura no baixi mai per sota de 25 ni pugi per sota de 35. Tenien climes molt diferents, i el mateix amb la pluja. No és el mateix tenir una època seca que no et plou gens i una època que no deixa de ploure, passa a algunes zones tropicals, que tenir la pluja repartida durant tot l'any, cada dia una miqueta de pluja. Són climes molt diferents. El clima seria això, serien aquestes condicions generals, normals de l'atmosfera d'un lloc determinat, que nosaltres traiem a partir d'aquests valors mitjans de pluja, temperatura, vent,
humitat,
exacte.
També seria molt característica de casa nostra i que aquests dies està fent-nos suar a tots, perquè la calor, encara que diuen ara que començaria a baixar a partir d'avui, sí que és veritat que estem vivint allò, molta aixafuga, que seria característica del nostre clima.
És característic del clima mediterrani, exacte. Fa calor, estem a prop del mar, s'evapora molta aigua i hi ha molta humitat.
I el clima ha estat notícia.
Ha estat notícia aquestes últimes dues setmanes per tres articles o tres coses que s'han publicat. La primera és un macroestudi internacional, ho defineixen així ells mateixos, que s'han fet 17 instituts marins europeus, on s'han recopilat més de 100 estudis que han estat finançats per la Unió Europea els darrers 12 anys. Bàsicament per veure quin és l'impacte que tindrà el canvi climàtic en el medi ambient marí europeu. i treuen quatre conclusions fonamentals. Això ho van presentar a Brussel·les abans d'ahir, em sembla que va ser. La primera d'aquestes conclusions és que el nivell del mar està pujant, pot arribar a pujar fins a 47 centímetres, la qual cosa compromet algunes zones litorals, però està pujant bàsicament perquè es fon el gel dels casquets polars, es fon el gel de les geleres de muntanya. Però no puja tot arreu per igual, i això a mi, si més no, m'ha sorprès molt. Vaig veure el mapa que ells han confeccionat. Per exemple, el mar està guanyant terreny, està pujant a França, bona part d'Anglaterra, Països Baixos, Dinamarca, Finlàndia, nord d'Itàlia, i alguns punts concrets de la costa catalana, però no a tots, perquè hi ha llocs on aquests canvis climàtics estan fent que el mar perdi terreny i se'n retiri una mica. Com per exemple a Grècia, centre i sud d'Itàlia, sud de França i també alguns punts de la costa catalana i de la costa anglesa. Hi ha llocs on sembla que no tindrà massa efecte, que ni pujarà ni baixarà gaire, com és la resta de la península ibèrica.
Costa, no?, d'imaginar-s'ho?
Bueno, això costa un... Bueno, a mi em costa, si més no, perquè un ha de tenir present el que se'n diu dinàmica de fluids. És una branca de la física francament complexa, perquè els fluids, bueno, flueixen, ho diu la mateixa paraula, i la veritat és que es comporten de manera bastant difícil de preveure a vegades. Clar, si més no, pels profans en física de fluids. No?
De fet, ens imaginem com si fos un plat, no?, el mar, que molt sovint ho diem quan el mar està molt quiet, i no t'imagines que es pugui moure per una banda o que pugui tenir uns moviments per una banda d'una manera i per una altra banda de l'altra.
Bueno, imaginem-nos potser quan portem un plat ple de sopa de la cuina cap al menjador, que vessa d'una banda i no ens vessa de l'altra, doncs potser seria una cosa semblant, no? Perquè, clar, la Terra doncs gira, té el moviment de rotació, té marees, té el Sol que trau l'aigua cap a una banda, la Lluna cap a l'altra o cap a la mateixa, és a dir, hi ha moltes forces que interactuen.
Això sabem fluids. En quant de temps passarà? Aquests 47 centímetres?
Durant el segle XXI, diuen. O sigui, d'aquí a finals de segle.
Ui, al nord d'Itàlia, no? Venècia, aleshores, torna a patir?
Sí,
sempre segur. Ho van dient, no? Ho van avançant. Quines serien les conseqüències de tot plegat?
Bueno, més coses d'això. Per exemple, s'ha vist que està incrementant molt l'erosió, més d'un 15%, l'erosió de les costes. La cosa vol dir que la terra tiraran dins, no perquè necessàriament el mar pugi, però perquè necessàriament es anirà desgastant més a la costa, i això pot ser algun problema. Serà un problema segur al delta de l'Ebre, per exemple. És un lloc on fàcilment pot ser un problema. Una altra conseqüència és que el mar i l'oceà s'estan escalfant més. I això fa que incrementin alguns organismes que hi viuen. Alguns d'ells viuen en el plàncton. El plàncton és la capa superficial de l'aigua, té uns organismes microscòpics. No són, hi ha bacteris també, però no són només bacteris. Hi ha petites algues, hi ha petits crustacis. Doncs incrementen alguns que són patògens o produeixen toxines que poden ser perjudicials. I hi ha molts peixos que s'alimenten de plàncton. Per tant, pot ser una conseqüència a mitjà termini que hi hagi intoxicacions alimentàries degut a aquest canvi. No està clar. I això són les previsions que es fan en el pitjor dels escenaris.
Intoxicacions alimentàries per part dels peixos que es mengen el plàncton
i nosaltres que
ens mengem els peixos
que es mengen el plàncton. Exacte. Sí, sí, sí. Són coses, si més no, que s'ha d'estar alerta, s'ha d'estar a l'aguait de veure cap on van.
I més coses?
I l'última és que s'ha vist que hi ha una migració d'aus africanes cap al nord. Clar, cada animal, cada organisme té un ventall de temperatura que li és òptim. Si la temperatura puja i aquell animal es pot desplaçar, se'n va cap a un lloc que té una temperatura més fresca que li agradi més. Doncs bé, hi ha aus típiques del nord d'Àfrica que s'ha vist que cada vegada es troben més cap a Europa i més cap al nord d'Europa. Moltes d'aquestes aus són marines, mengen peixos, per tant es preveu que això significarà una disminució de la pesca.
Sembla una metàfora això, eh? Al final, vull dir que tenim problemes d'immigració fins i tot amb el tema de les aus que s'acaben menjant els peixos d'aquí, no? Terrible.
Queda lleig dit així.
Queda molt lleig dit així, sí, sí, sí. Tot conseqüències de, en aquest cas, o conclusions d'aquest macroestudi internacional sobre el tema dels impactes d'efecte del canvi climàtic. Primera notícia, que tenia el canvi climàtic o el clima com a protagonista. Segona,
un estudi publicat a Nature. Més que un estudi, Nature anuncia la creació d'un grup de treball que pretén explorar de forma sistemàtica les relacions entre clima i meteorologia o temps atmosfèric. I aquí és on ve aquella distinció que deia al principi que és important tenir. El clima són les condicions normals a llarg termini. El temps atmosfèric és què passa ara, en un moment donat, en un lloc determinat. I costa molt establir relacions entre un i altre. Que aquí hi hagi ara, ara que un està fent sol, veig, però que aquí hi hagi ara una tempesta seria un fenomen meteorològic del temps atmosfèric d'ara. El clima, bueno, el clima seria doncs, que aquesta època de l'any encara no fa grans tempestes, les farà més endavant quan entrem a la tardor. Però això no vol dir que no pugui fer-la fora de la tardor. Doncs intenten trobar relacions, establir relacions entre el temps atmosfèric, el que passa el dia a dia, amb el clima. Sobretot per veure si algunes catàstrofes, com per exemple les inundacions del Pakistà de l'any passat o onada de calor a Rússia, són fenòmens atmosfèrics puntuals o són un reflex clar de que hi ha un canvi climàtic que està condicionant tot això. De fet, la física ja prediu que el canvi climàtic portarà més pluges catastròfiques. És molt, molt simple. Un lloc calent pot dissoldre més substàncies que un lloc fred, en general. L'atmosfera, si està calenta, pot tenir més aigua dissolta, vol dir més vapor d'aigua. I més vapor d'aigua a l'atmosfera vol dir més risc de pluges torrencials i, per tant, potencialment catastròfiques. De fet, es considera, aquest treball diu, el que diu és que de moment sembla bastant comprovat que el risc d'inundacions catastròfiques ha incrementat un 90% degut al canvi climàtic. També s'ha de matisar què vol dir això del 90%. El 90% dius, ostres, vol dir multiplicat per 9? Vol dir multiplicat per 90? No. Vol dir multiplicar quasi per 2. Si diguéssim el 100%, voldria dir el doble. El 90% vol dir una mica menys del doble. Que déu-n'hi-do, però tampoc, vull dir, per posar les coses al seu lloc, que ningú es pensi que tindrem inundacions ara cada setmana.
En qualsevol cas, el resultat de l'estudi que realitzi aquest grup de treball, el que sí que permetrà és que es tinguin dades científiques d'allò que diem tots i que popularment la gent sempre diu, no? És allò de, oh, ha canviat, no hi havia tantes tempestes al mes de juliol o aquest mes de setembre ha estat molt més calorós. Es veurà si això realment té un, com a conseqüència o la causa és el canvi climàtic.
A veure, jo, de fet, des de que recordo, he sentit a casa dir, mira, aquest any ens podem banyar per Tots Sants. No, això no havia passat mai. Jo fa 40 anys que ho sento, això. Clar, doncs potser sí que fa 80 anys, quan els meus pares tenien 30 anys, sí que potser per Tots Sants feia molt més fred, però cada any estem pensant que aquest any ha canviat. No, no, no. Llavors s'ha de veure, s'ha de posar tot en el seu lloc i veure exactament quants d'aquests canvis són atribuïbles directament a canvi climàtic i quants són cicles propis de la Terra, perquè la Terra té cicles d'escalfament, de refredament. Als segles XVII-XVIII va haver-hi una, se'n diu, la petita edat de gel a Europa, l'època del bandolerisme, les collites eren dolentes, segle XVI-XVII-XVIII.
Molt interessant serà, per tant, fer el seguiment d'aquest grup de treball i també de tot el que s'està fent també arreu, no? Vull dir que cada país de ben segur té el seu propi estudi sobre les seves temperatures i el canvi climàtic, no? Vull dir que segur que aquí a Catalunya hi ha molts grups també que ho estan estudiant. I tercera notícia, també relacionada amb el clima.
Tercera, i que també és una conseqüència de tot això, molt important. A Nature també acaben de publicar un estudi segons el qual la probabilitat de conflictes civils està associada al clima global, no al canvi climàtic, al clima global. Ja fa temps que es diu que canvis climàtics poden haver estat responsables de violències generalitzades i sobretot també del col·lapse de civilitzacions. Una època molt llarga de sequera pot fer que una civilització col·lapsi. Quan els castellans van arribar a Amèrica, la civilització maia estava ja en clara decadència per un canvi en el seu propi clima que feia que les collites no fossin tan abundants. Per tant, el col·lapse de la seva civilització no va ser només resultat d'una conquesta, sinó també d'un canvi en el seu clima. Per tant, això ja se sabia, però no s'havia pogut demostrar a escala més petita i més actual. Doncs bé, el que han analitzat són les dades de conflictes civils a els països tropicals, sobretot de l'Amèrica Llatina, entre 1950 i 2004, i el que hem vist és que la probabilitat de que hi hagi un conflicte durant els anys que hi ha el Niño és el doble que durant els anys que hi ha la niña. Què és això del niño i la niña? No són nens. El niño és una anomalia dels corrents oceànics que passa, és molt regular, passa a l'oceà Pacífic, que el que fa és que la corrent càlida es desplaci més cap al nord, les corrents càlides, i això no deixa que l'aigua més fresca que està sota el mar aflori. Això el que produeix és un clima més càlid aquell any, més precipitació, més pluja, l'aigua està més càlida, s'evapora més, es fan més núvols i plou més. Per tant, hi ha més inundacions, més precipitació i menys pesca. Menys pesca perquè l'aigua freda és la que aporta els nutrients pel plàncton, abans n'hem parlat, aquests microorganismes o aquests animalets petits que viuen i algues sobre el mar, per tant n'hi ha menys i hi ha els peixos no troben tant menjar. Per tant, és tot un canvi associat al niño. La niña és al revés, és un fenomen que també passa a vegades, no és tan regular ni tan freqüent com el niño, però també força, que és al revés, és un desplaçament de l'aigua freda més cap al sud. Això no afecta la costa d'aquests països, això afecta costes asiàtiques, per exemple, Indonèsia. A Indonèsia, quan hi ha la niña que es produeix a Amèrica, doncs a Indonèsia plou més aquell any. Per tant, són coses globals. Doncs bé, quan hi ha el niño, la probabilitat que hi hagi un conflicte civil és el doble de quan hi ha la niña. Vol dir que realment el clima influeix en això.
Entre altres coses, perquè el clima també influeix sobre el tema del menjar, que deia.
També.
I clar, si clar. La gent està passant gana, doncs segur que estan molt més calents a l'hora de tenir problemes o de buscar-los, no?
Sí, exacte.
Déu-n'hi-do.
Això fa que ens haguem de plantejar què passarà amb el canvi climàtic global.
Exacte.
Amb els conflictes civils que hi pot haver.
Clar. Sí. I sobretot quan sembla que tinguem tot el tema del menjar nosaltres des d'aquí tan ben assegurat, no? Com sempre. Bé, no voldríem tancar l'espai del David sense, en aquest cas, com sempre, parlar d'una notícia que ens arriba de casa. I la notícia ens arriba des de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Exactament, un grup de recerca d'aquí que lidera un estudi de fet des internacional i participa gent d'Holanda i gent de Madrid, han localitzat les cèl·lules mare de colon humà. Les cèl·lules mare és un tipus de cèl·lules, n'hem parlat ja alguna vegada, que tenen la facultat de proliferar molt, de reproduir-se molt, i de poder-se convertir, diferenciar, es diu en llenguatge tècnic, convertir en cèl·lules adultes del nostre cos. Les cèl·lules mare de colon són unes cèl·lules que es van reproduint i que van reemplaçant les cèl·lules del colon, d'aquesta part de l'intestí, quan es van morint. Doncs bé, han aïllat aquestes cèl·lules mare de colon per primer cop, han trigat 10 anys, és un estudi que porten 10 anys fent, ho han publicat a Nature Medicine, i això serveix per dues coses. La primera, perquè molts tumors de colon tenen el seu origen en aquestes cèl·lules mare. Per tant, tenir-les aïllades, no només aïllades, sinó que han après a cultivar-les al laboratori, permet estudiar per què a vegades aquestes cèl·lules mare es tornen amb canceroses, i això doncs, és una bona manera de prevenció i de tractament de càncer. I la segona és perquè es poden utilitzar per tractaments de medicina regenerativa. Vol dir, un cop extirpat el colon o un tros de colon degut a un càncer, podem regenerar aquest teixit. Doncs bé, si tenim aquestes cèl·lules en cultiu al laboratori, podem començar a pensar en refer aquestes estructures, aquests òrgans perduts.
Increïble, com sempre, els avenços mèdics que fan, ens sentim tots plegats molt feliços per la feina que es fa, en aquest cas des de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. No? Abans de marxar, sí, unes notícies que li donem unes pinzellades d'un caràcter potser una miqueta més curiós. La primera ens parla sobre i els idiomes.
Sobre els idiomes, exactament. A la Terra es parlen entre 6.000 i 8.000 idiomes diferents i se sap que, de tant en tant, hi ha idiomes que reemplacen altres idiomes, bàsicament per qüestions d'immigració o de conquesta per invasions. Nosaltres, quan parlem de la llengua que parlem nosaltres, sempre parlem de la nostra llengua materna. Doncs bé, un estudi se va proposar veure si realment la llengua que parlem és la materna o la paterna. Com es fa això? Doncs amb estudis genètics per veure l'origen de les persones i comparar-ho amb l'origen de les llengües. A nivell genètic es pot distingir molt bé l'origen dels homes, dels mascles, de les dones, les femelles. Per què? Els homes tenim els cromosomes sexuals dels homes és un X i un Y, els de les dones és XX. Vol dir que el cromosoma Y només el tenim els mascles i, per tant, s'hereta de pare a fill mascle. És de línia patrilineal, que es diu. I les dones... tots tenim a les nostres cèl·lules un orgànul que es diu mitocondri, fa energia, però té dintre un petit cromosoma amb gens. Doncs bé, els mitocondris els heretem sempre per via materna. Venen amb l'òvul, no amb els espermatozoides, venen amb l'òvul, i per tant això permet seguir el llinatge matrilineal de mares a filles, i per tant distingir-los. Doncs bé, el que hem fet és estudiar casos coneguts de substitució d'un idioma per un altre, i s'ha vist que l'idioma, quan és substituït, sempre és perquè hi ha hagut individus mascles pel cromosoma Y que han anat a parar, han anat a un altre país per invasions o per conquestes o per colonitzacions noves, i l'idioma que venia amb els homes és el que ha acabat implantant-se en aquelles homes. I l'idioma anterior, que hagués pogut perdurar amb les dones, perquè les dones segueixen sent les d'aquell lloc, no han vingut, doncs s'ha acabat perdent. Per tant, en el fons, seria l'idioma patern.
Ui, això...
Això s'ha vist, per exemple, a Islàndia, amb la conquesta dels vikings, a la Índia, amb tribus que van baixar des del Tibet cap a la Índia, a l'Àfrica, amb els bantus, a Indonèsia, bueno, a diversos llocs del món, i més o menys coincideix a tot arreu, menys a Grenlàndia. A Grenlàndia, la meitat d'homes són d'origen esquimal, totes les dones, la immensa majoria, són d'origen esquimal, però la meitat d'homes són d'origen europeu, bàsicament mariners, que es van quedar a viure allà a l'època de les grans pesques allà. Però en aquest cas no és ben bé una invasió, ni és una immigració sobtada. És un mariner de tant en tant que es anava quedant. Per tant, quedava en un poble amb tota la resta d'inuits, i per tant era ell el que adoptava la llengua dels inuits i no els inuits, la llengua europea.
Podríem fer un creuament d'estudis aquí i dir si això també seria conseqüència del clima.
Podríem veure-ho.
Si és que és el fred el que fa que es comportin diferent, també. Bé, interessant, com sempre, tema dels idiomes i més coses. Les granotes verdes d'Austràlia que sobreviuen gràcies a la física de la llimonada.
Gràcies a la física de la llimonada. Això és una expressió molt anglesa. Hi havia una qüestió de granotes a Austràlia que no estava resolta. Les granotes són amfibis, viuen en ambients molt, molt humits perquè la seva pell no pot retenir la humitat del cos. I, de fet, elles no beuen aigua per la boca, la incorporen a través de la pell. Doncs hi ha unes granotes verdes a Austràlia que viuen en llocs secs. I la gran pregunta era, la seva pell no perd aigua? No, també perdia aigua. Beuen aigua per la boca? Doncs no, no beuen aigua per la boca. Doncs com ho fan per no morir dessecades, deshidratades? Doncs s'ha vist i s'acaba de publicar. Tenen un sistema molt enginyós. A les nits, quan fa fred, elles viuen dins de forats amb troncs d'arbres. A la nit, quan fa fred, surten del seu forat i es posen dalt d'una branca, fins que el cos se'ls refreda. Tant, que gairebé no es poden ni bellugar, queden com garratibades del fred que tenen. Quan estan en aquest estat, amb l'últim bot que poden fer, això és el que diuen els investigadors que ho han estudiat, salten dins el forat de l'arbre, on fa una mica més de calor que a fora, perquè l'arbre mateix protegeix l'aire que hi ha dins, fa d'aïllant tèrmic. Què passa quan nosaltres tenim una llimonada a la nevera, a l'estiu, quan fa calor, i la traiem a fora? Que l'ampolla s'envolta de vapor d'aigua. El vapor d'aigua que està dissolt a l'atmosfera, en contacte amb l'ampolla freda, condensa i fa gotes d'aigua. Doncs quan la granota salta de la branca freda a l'interior de l'arbre més càlid, condensa l'aigua al voltant de la seva pell. Això fa que no mori deshidratada, i aquestes miques de gotetes d'aigua les incorpora a través de la pell i beu d'això.
La natura, com sempre, espectacular. Ens quedem gairebé sense temps, però abans de finalitzar, David, la notícia per agafar amb pinces.
Una notícia per agafar amb pinces.
Que a més tots hem sentit aquesta setmana i que jo personalment vaig pensar, dic, ho diuen com molt contundentment, no?
Sí. De fet, la notícia en si, el treball no és per agafar amb pinces, és un treball molt sòlid. De fet, estem parlant de que l'ús del DIU, d'aquest dispositiu intrauterí, per evitar els embarassos no desitjats, s'ha vist que redueix a la meitat el risc de càncer d'úter. I això no s'ha d'agafar amb pinces, això és així, això és del treball d'en Fet. L'han publicat a una revista molt prestigiosa, The Lancet Oncology. És un estudi fet amb 20.000 dones de 8 països diferents, per tant, és molt, molt sòlid des del punt de vista científic. L'he seleccionat com a notícia per agafar amb pinces, no per la notícia en si, sinó per les conclusions que algú pot treure. Que ningú pensi que fent servir un DIU no pot tenir càncer de coll d'úter. Càncer de coll d'úter és bastant lletxot. No, redueix a la meitat. Això és molt interessant perquè això permet veure mecanismes d'acció d'aquest dispositiu intrauterí. Però de cap manera és que ningú s'ho prengui com una manera de no agafar càncer de coll d'úter. Actualment, se sap que el càncer de coll d'úter és provocat per una infecció d'un virus, el virus del papiloma humà, i actualment hi ha una vacuna boníssima que evita en un 90% dels casos poder contraure aquest virus. Per tant, la notícia és bona, però les conclusions... Jo més que res ho deia perquè alguns diaris ho titulaven així. I esclar, algú pot pensar, perfecte, porto DIU, no podrà tenir càncer de coll d'úter, no. Tens la meitat de probabilitats de tenir-lo, però...
No, no, i a més, vull dir, el portar un DIU també té tot un tipus de conseqüències per temes reproductius que suposo que és un professional el que ha de recomanar-ho, no? I és el ginecòleg el que ha de dir el que en funció de l'edat de la dona i de més. Bé, doncs, continuarem repassant totes aquestes notícies, però ja serà d'aquí a 15 dies quan tornarem a rebre la visita del David. David, gràcies.
Gràcies.